Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Señor Blasque, buenas tardes.
Buenas tardes.
Al llegar al parking del Superstop, ¿se encontró usted al señor Fuentes Cantano discutiendo con un hombre que usted no conocía?
Sí, está hablando con la persona que lo asesinó. Me amenazó de muerte, a mí y a mi mujer. Me dijo que, bueno, que me deshiciera del cadáver, que lo enterrara.
¿Fue más o menos sobre el mediodía cuando usted llega a la finca de Fitor a enterrar el cadáver?
Puede ser, pues, las 11:30, las 12, como mucho.
Y ahí es donde descarga el cuerpo, hace la fosa y lo entierra.
Hizo un poco de agujero para taparlo.
¿Usted recuerda el detalle de que se paró a rezar un Padre Nuestro por el señor Fuentes Cantano, recién fallecido, ahí mismo?
Sí, cuando lo enterré y tal, pues creo recordar que le puse como una piedra en la parte de la cabeza y tal, y rezé un poco por él.
Resulta tan increïble de que si tu ets l'únic testimoni d'un homicidi o d'un assassinat, el més lògic és que acabis com la víctima, que és a dintre un forat o allà tirat.
El jurat, capítol 7.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. José Fuentes Cantano va desaparèixer el 24 de desembre del 1996. Durant 3 anys no se'n va saber res, fins que l'octubre del 1999 un boletaire va trobar un esquelet enterrat al bosc de Fitó, a les Gavarres. Els forenses l'identifiquen de seguida per una placa al fèmur. És Fuentes Cantano. Pels forats que hi ha a la caçadora que porta, veuen que el van apunyalar 8 vegades. La policia investiga, però el cas no fa un gir fins al juliol del 2001, quan Josep Blázquez, un subhastador que coneixia Fuentes Cantano, es presenta voluntàriament al jutjat i explica que ell va veure com un home el matava. Diu que ell en va ser testimoni accidental i que l'assassí el va obligar a enterrar el cadàver, amenaçant-lo de mort a ell i la seva dona. S'autoinculpa d'encobriment. En aquell moment no queda detingut, però es converteix en el principal investigat del cas. Els jurats han escoltat la versió de l'acusat i hauran de posar llum a la foscor. Comencem. Durant el judici que estem seguint, el fiscal dedica 11 minuts a preguntar a l'acusat per la pala que va fer servir per cavar la fossa on va enterrar la víctima. La pala és el gran cavall de batalla del cas. Lídia Oriols, explica'ns per què.
La versió que l'acusat va donar al jutjat d'instrucció el 28 de juliol del 2001 és que va comprar la pala el mateix dia del crim, el 24 de desembre del 1996. Durant la reconstrucció del cas, que es va fer un mes després d'aquesta declaració, no va canviar ni una coma del seu relat. Això que sentirem ara és el document oficial de la reconstrucció dels fets. És un acte escrita a mà, feta sobre el terreny, mentre s'estava escenificant com es va cometre el crim. En el document es diu que quan l'acusat es va quedar sol amb el cadàver de Fuentes Cantano, el va veure panxa en l'aire amb molta sang, sobretot al pit. Li va tancar els ulls, el va agafar per les espatlles, el va portar una mica més avall i el va tapar amb branques, i que va ser després, quan va anar a comprar la pala.
Seguimos el coche del señor Blázquez y nos dirigimos a la tienda donde compró la pala. Tardamos en llegar a la tienda a 5 minutos. Dicha tienda se llama Robert Mercader, de Calonja, y es un almacén. Manifiesta el señor Blázquez que aparcó el coche dentro del recinto del almacén. Así lo hacemos y nos dirigimos donde estaba la antigua oficina y donde compró la pala. El tiempo que el señor Blázquez empleó en este acto fueron unos escasos minutos, lo que le costó comprar la pala. Un señor que dice ser el representante legal de la empresa, señor Vilá, nos facilita una pala igual a la que se llevó el señor Blázquez. Y el señor Blázquez la introduce en su vehículo. En Robert Mercader hemos estado unos 5 minutos.
Después de comprar la pala, Blázquez, según el seu relat, va tornar a la zona boscosa de prop de Cap Roig, va agafar el cadàver, el va embolicar amb bosses d'escombreries industrials que ja duia al cotxe i el va ficar dins el maleter del Suzuki Vitara, que és el cotxe que habitualment portava la seva dona, un tot terreny petit que va bé per circular per camins de muntanya. Ell acostumava a conduir un Fiat Croma, un turisme familiar.
Salimos del lugar donde se produjo la muerte sobre las 11:20 y llegamos al lugar donde fue encontrado el cadáver en Fitó a las 12:20.
A l'Audiència de Girona, el 2007, el fiscal Jerónimo Gómez comença a interrogar l'acusat sobre la pala.
Señor Blázquez, le voy a mostrar unos albaranes de compra de una pala en el almacén Robert Mercader de Calonge, por valor de 1.878 pesetas. ¿Alguna vez había visto usted un albarán como estos? ¿Tuvo usted en su poder alguna vez un albarán como estos?
No lo recuerdo.
¿No recuerda? ¿Recuerda? Mire, si mira el del folio 310, ¿en alguna ocasión ha tenido usted un albarán amarillo como este, copia del albarán original?
Puede ser, sí.
El fiscal mostra a l'acusat un albarà de compra d'una pala. Després de la declaració voluntària de Josep Blázquez al jutjat de la Bisbal el juliol del 2001, la fiscalia va demanar esbrinar quantes pales havia venut el magatzem Robert Mercader el desembre del 96, quan van matar Fuentes Cantano. En aquell moment, la comptabilitat informatitzada era incipient i ningú s'esperava que 5 anys després es pogués trobar res. Jordi Panella era sotsinspector de la Unitat Regional d'Investigació de Girona dels Mossos d'Esquadra.
Vàrem anar en aquell magatzem i ens vàrem trobar que d'això havien passat 5 anys després, 5 anys després de la compra, i des de Robert Mercader tenien els albarans, que és una cosa que és d'envejar. Però és que fins i tot tenia els albarans perquè em diuen, escolti, podem saber el número de pales que s'han vengut aquí? Que sí, escolta, ho tenim tot. Llavors, el mes de desembre de l'any 96 es havien vengut 3 pales. Dues primeres amb 2 persones amb nom i cognoms perquè havien pagat amb targeta o perquè eren clients d'allà i es havia relacionat, i un tercer que es havia pagat amb caix, amb diners. Aquest no posava qui li havien vengut, però era l'única pala que es havia vengut amb una persona no identificada. Vaig dir, hòstia, això ho hem de remullar-ho, això s'ha de celebrar. Els moments bons n'hi ha pocs i són efímers. Per tant, quan els trobes, hi va ser un uau. Ja el tenim. Va caure una cervesa.
Ara sabrem quina és la importància de l'albarà de compra de la pala. Escoltem el fiscal Jerónimo Gómez.
Que no l'havia vendido el 24 de diciembre, sino el día 23, por tanto, antes. Porque a nivel contable aparecía contabilizada el 24, pero el albarán era del 23. De manera que nos encontramos con esto, con que este dato de la pala podemos objetivar que es falso.
Al judici, els jurats escolten les explicacions d'Emili Vilà, representant legal del magatzem Robert Mercader de Calonge, que compareix com a testimoni.
El albarán manual, que és, digamos, si se puede decir así, gemelo de l'anterior, igual que l'anterior, solo que a mano, ¿no?
Sí, este se hace manualmente.
La única diferencia es que el albarán manual indica la fecha donde se hace la venta, que en este caso es el 23 de diciembre del 96.
Sí.
Y luego cuando se mecaniza es cuando se hace el otro albarán, que por eso es de un día más tarde.
Sí, sí, al día siguiente.
Això ens va donar a pensar que en lloc d'un homicidi estàvem parlant d'un assassinat, que la intenció d'aquest senyor era el dia abans anar a comprar la pala per l'endemà poder fer el forat, fins i tot amb la idea de vés a saber si el forat ja estava fet, ja estava preparat.
Jo la teoria que manejaba a través de ciertos indicios, que a continuación te digo, era que las cosas ya estaban hechas de antemano, en un lugar concreto y hechas de antemano. Me parece una deducción bastante lógica, no la veo forzada, que esa pala estaba comprada de antes porque lo que sucedió con el señor Fuentes Cantano estaba premeditado y que esa fosa no se cavó, como se decía, el día 24, sino que ya estaba de antemano determinado el lugar y la fosa para enterrar el cuerpo del señor Fuentes Cantano.
La persona del magatzem que va vendre directament la pala a Blázquez i que fa l'albarà a mà també compareix com a testimoni en el judici. L'acusat havia explicat que quan el van amenaçar de mort i li van dir que havia d'enterrar el cadàver de Fuentes Cantano, es va pixar a sobre de por. El jurat escolta la declaració del treballador de l'empresa que va vendre la pala a preguntes del fiscal.
Usted, en el año... Bueno, no en el año 96, sino en cualquier año de los que ha trabajado en el almacén, ¿alguna vez ha vivido una situación llamativa en cuanto a efectuar una venta a una persona desconocida, que apareciera sucio, incluso que se hubiera hecho sus necesidades encima, atemorizado? ¿Alguna situación de este estilo que le llamara mucho la atención?
No.
Es varen fer unes analítiques en el vehicle del Suzuki Vitara, perquè si tu deixes anar rastres orgànics queden en allà, en la part interna del seient, per molt més que ho netegi, sempre filtra algú. I va donar el reactiu, va donar negatiu. O sigui, allà no hi havia rastres biològics a la situ del conductor del senyor.
A l'advocat de l'acusat, Carles Monguilot, l'Albarà de la Pala, li complica la defensa.
Aquest és un dels elements que jo, quan vaig plantejar la defensa, veia com a molt incriminador. Perquè, a veure, tu pots portar una pala al cotxe, jo suposo que no hi ha massa gent que porti una pala al cotxe, però ja la pots portar. Però clar, si tu la compres el dia abans i en un moment determinat a la policia l'enganyes i li dius que l'has comprat el mateix dia, després es resulta que no, perquè descobreixen el tiquet de compra, si no recordo malament. Clar, això des d'un punt de vista de l'acusació, la fiscalia i l'acusació particular que representava la persona morta se varen agafar en aquesta dada com a una prova òbvia d'una certa premeditació. Vostè sabia que quedaria amb aquest senyor en un lloc que era solitari, en un bosc, però el que van anar a veure era una finca en on no hi havia construcció, i per tant vostè ja va premeditar que el mataria. La presència de la pala i les bosses, perquè eren bosses d'escombraries industrials, que hi cabés un cos, tot això era, jo per mi, un dels grans esculls que com a defensor tenia que convèncer el jurat de que no demostrava la premeditació ni l'autoria de l'assassinat.
El lletrat Monguilot es dirigeix al jurat.
El senyor Blázquez va parlar de que hi havia en el lloc en on va ser enterrat el difunt senyor Fuentes una pala, és perquè ell va explicar que portava una pala. Que és cert que primer va dir que l'havia anat a comprar i després resulta que l'havia comprat de davant. Bé, donarà explicació, vostè se la creurà o no. Però si això es va explicar, és perquè ell va voler explicar-ho.
L'advocat de la defensa insisteix en aquesta estratègia quan interroga el seu client.
No li hagués sigut més fàcil no parlar de la pala i punt. Jo no crec que ningú hagués trobat a faltar una pala si vostè hagués explicat que es va enterrar d'una altra manera. És una reflexió en veu alta que faig. La pregunta, per què no va pensar? Doncs bueno, no explico lo de la pala.
Està clar que si jo no explico que tinc la pala i que l'enterro amb la pala i tal, ningú me demana explicacions per la pala.
Per tant, vostè intenta o explica la veritat, però amb detalls que no s'ajusten exactament a aquesta veritat. Com, per exemple, la compra d'aquesta pala. És així.
Exacte.
Vostè sap que l'acusen de... Bé, inclús s'ha parlat aquí de premeditació en alguna ocasió per part d'alguna de les acusacions. Vostè havia pensat... aniré a comprar una pala el dia abans perquè demà mataré en aquest senyor... i el mataré en un lloc diferent per emportar-me el mort, després enterrar-lo. És una mica l'acusació que pretenen provar avui?
Aviam, jo ni he tingut intencions, ni he matat mai a ningú, ni he premeditat res, i no sé, aviam, l'any té 356 dies, i escolta'm, si te trobes amb una cosa, no sé, em penso que no fas la vigília de Nadal per fer un mal o fer alguna cosa, i si vols enterrar alguna persona a algun puesto, escolta'm, uns dies abans o una setmana o que sigui, fas un forat de 4 metres i tal, i el tens preparat per enterrar o per amagar una persona o un animal o el que sigui, o un crematori o no sé. Aleshores jo ni vas preparar res, ni hi havia res premeditat, ni sabia si aniria a Fitó o aniria a Begú o m'aniria a Cancún. Va ser així com va anar. Ni tenia intencions de comprar una pala per sabent que passaria l'endemà o a cap de dos dies i trobar-me aquests fets.
Els jurats van rumiant tot el que estan sentint. El Joan Ramon és el noi que acaba de ser pare.
Llavors, clar, això vol dir que aquest home estava preparant l'assassinat, que era premeditat, no? I em sembla que amb alevosia també, no? El delicte que se li volia posar. És molt fort, no?, pensar que aquest home havia estat preparant tot això. I, a més, tampoc és una prova contundent, perquè una pala no... Si era per enterrar algú, tampoc amb una pala no enterraràs. A les pel·lícules sí, no?, però si vols fer un forat per enterrar algú, necessites un pic i una pala, almenys. Perquè amb una pala sola tampoc no farà res.
Un altre dels jurats, el Josep, que té una empresa de pintures, pren notes contínuament i apunta això.
En el moment del crim, una persona mata una altra i el senyor Blázquez no fa res per evitar-ho. En canvi, per enterrar-lo, tot ho fa bé i ràpid.
El fiscal continua l'interrogatori a l'acusat, que ara justifica per què ha mentit sobre la pala.
Hay nada menos que dos folios de la reconstrucción de hechos que se hicieron por la señora secretaria judicial que están dedicados a describir cómo la comitiva judicial, tras escenificar usted la muerte del señor Fuentes Cantano, se dirige, guiada por usted, al almacén Robert Mercader a comprar una pala para enterrar al señor Fuentes Cantano.
Exacto, y lo explico así porque, bueno, no era como había ocurrido y como que, pues cuando ocurrieron los hechos, yo esta pala ya la tenía adquirida y, bueno, pues con el tiempo me di cuenta de que habían muchas casualidades que coincidían con el hecho. Yo mismo vi que era mucha casualidad y que era poco creíble que la gente creyera que dentro del vehículo había una pala y que, bueno, pues la utilicé para hacer el agujero para enterrarlo, pues comenté pues que la había comprado el mismo día.
Si no me equivoco, por tanto, señor Blázquez, usted sabía en la reconstrucción que estaba mintiendo, ¿no? Se estaba refiriendo a una compra de la pala el 24 de diciembre para enterrar el cuerpo y realmente dice usted que ya la tenía comprada el 23 de diciembre, o de antes, vamos.
No recuerdo la fecha que la había comprado, si un día antes o, o dos días antes, porque la pala no era para esto.
Els jurats hi van donant voltes. Escoltem el Ramon, que es dedica a la venda de maquinària.
Això és com que et parin els Mossos aquí i et diguin, ja, què porta dintre? I et tropiquen un ganivet allà de dos pams. I dius, no, és que vinc de pescar i tinc aquí les canyes. I no, 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 vostè no pot portar aquest ganivet. Escolti, si vinc de pescar i porto un ganivet. Doncs, coincidències. I llavors, imagina't doncs, que passa alguna cosa per allà, doncs resulta que ets culpable perquè portes un ganivet, que total era perquè anaves a pescar.
Quan es va descobrir l'albarà, el jutjat d'instrucció va citar Blázquez per demanar-li explicacions sobre la data de compra de la pala. Era el desembre del 2001. Havien passat 5 mesos de la seva primera declaració davant del jutge. Al judici, el fiscal li pregunta per aquesta declaració.
No fue que el juzgado le exhibió unos albaranes que determinaban que la pala se había comprado no el día que usted decía, sino el día anterior, y es entonces cuando usted decide reconocer que la pala ya la llevaba.
Sí, el juez me comenta y me enseña, me muestra pues un albarán en unas fechas anteriores.
La respuesta que dio el juez de instrucción era que lo de la pala, el motivo de haber dicho que la pala la tenía un día y luego haber rectificado era, literalmente y entrecomillado, para ponerla en el argumento. Y yo lo que pretendía era que me explicara usted ese para ponerla en argumento a qué se refiere.
Quizás comente esas palabras como podía haber comentado, pues para narrarlo de esa manera o para describirlo de otra. El argumento no tiene ningún sentido de... ¿Qué es el argumento? No.
Perdón.
Es que no es lo que quiere...
No, es que es una frase suya.
Seguramente cuando estaba dando esas explicaciones, pues estaría nervioso. Es que, bueno, no sé, no... Esas palabras, pero bueno, es lo que le comento.
¿Puede obedecer a los nervios una explicación así, poco clara?
Podría ser, ya le digo que... Igual que comenté si está escrito... algo del argumento o narrativa o descripción o no lo sé.
Este señor comparece en el juzgado de instrucción, le preguntan otra vez, asistido de letrado, con el derecho a no declarar si no quiere, en fin, por toda la versión que ya tiene manifestada ante la policía y que ha hecho en la reconstrucción, vuelve a contar otra vez todo, se le vuelve a preguntar hasta la saciedad si está convencido de que esto es el día 24 y que compra la pala el día 24, y cuando ya ha contestado todo que sí, le sacan el albarán de la pala y le dicen que esa pala estaba comprada el día 23, que no puede ser lo que está diciendo. Entonces se hizo constar por parte de la señora secretaria judicial que se quedó un par de minutos en silencio, mirando al techo, y acto seguido se le informa de que está detenido por asesinato, ya no por encubrimiento. Lo primero que dijo era que había dicho que la había comprado el 24 literalmente para ponerla en el argumento. Nunca sabré bien qué significado darle a eso. Claro, dos minutos, dicho por parte del secretario judicial, ha de tomarse con total concreción. Sí, es decir, por tanto, dos minutos callados es como, vamos, yo si ahora me quedara dos minutos callado, creo que te asustarías y me animarías a continuar diciendo algo. Vaya, es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.
Després d'això, Blázquez serà enviat a la presó, però no s'hi estarà gaire temps, ja hi arribarem. L'acusat va donar diverses versions de per què havia comprat la pala. Aquesta és la que el jurat escolta el dia del judici.
La pala ja estava comprada uns dies antes, no recordo quantos, l'havíamos comprat uns dies antes, para regalar-la para Sant Esteban o para el tiot.
Era el regalo de Navidad que usted le hacía a su padre, Fernández, ¿es así?
Sí, bueno, era uno de ellos.
Uno de ellos.
I llavors a sobre surt del pare, no?, de l'acusat, i diu que no, que aquella pala li va anar a comprar per ell per recollir les caques del gos. I clar, llavors t'has de creure el que tu vulguis, no?
El magistrat president, Adolfo García, condueix el judici, on ara compareix com a testimoni el pare de l'acusat.
¿Es usted el padre del acusado?
Sí.
Antes que tomar la declaración, la ley me obliga a decirle que puede usted, si lo desea, no declarar, dado el parentesco con su hijo. ¿Usted quiere declarar o no quiere declarar?
Sí.
Pues entonces tiene que jurar o prometer decir la verdad. ¿Jura o promete hacerlo? Decir la verdad.
Juro decir la verdad.
Muy bien. En caso de no hacerlo así, podría usted cometer un delito si no lo hiciera, ¿eh? Conteste, por favor, en primer lugar, las preguntas que le hará el letrado.
Pregunta l'advocat de l'acusació, Lluís Frigola.
Buenos días, señor Velázquez.
Buenos días.
En primer lugar, quiero que sepa usted que hoy está aquí porque le he citado yo. Y le pido disculpas porque me imagino que va a pasar usted un poco mal rato. Seré muy breve, pero le pido disculpas. Usted en el año 96 era conserje de los apartamentos Horizon.
Sí.
En el año 96... ¿Sabía usted si su hijo tenía intención de regalarle una pala?
Sí, porque esto vino de que ya nos hacíamos un poco ya de mayores y ya muchas veces iba a ayudar allá a echar una mano a trabajar. Y la pala estaba ya muy desgastada. Teníamos un perro y cuando teníamos que salir con la pala para donde se ensuciaba para quitarla, pues estaba fea, pero yo pasaba. Como el trabajo lo hacíamos casi de noche, pues yo pasaba. Era recoger la basura de aquello y pasaba. Él sabía que en el mes de diciembre cumplo yo los años y también en mi santo. Pues yo no hacía caso que él me dijera aquello, pero eso sí lo sabía yo, sí. Que a mí me ha regalado una pala. Te tengo que regalar una pala para tu cumpleaños, para tu santo. Te tengo que regalar una pala. Pues yo no lo hacía caso. Lo hacía mi trabajo, lo hacía rápido.
Señor Blázquez, buenos días.
Buenos días.
Oiga, ¿al final le llegó a regalar la pala?
Yo ya después ya no, ya yo ya me retiré y yo no vi pala.
Portava una pala al cotxe, aquella pala l'havia comprada perquè el seu pare era jardiner, suposo que Mossos d'Esquadra ho van verificar, que era jardiner, i que, bueno, li volia regalar aquella pala. En principi, a veure, regalar una pala no pot ser un delicte, pot ser veritat.
El Josep, pel que pren moltes notes, va escriure això sobre la pala.
La pala la vol regalar al seu pare. Apartament sense jardí. No havien aparegut mai els excrements de gossos. Arguments no vàlids.
L'acusat respon ara les preguntes del lletrat Frigola.
I com és que li regalava aquesta pala al seu pare?
Doncs perquè ell porta els jardins d'una comunitat, també té gossa, i doncs, bueno, feia les seves... necessitat doncs, per les afores. I més la meva mare que el meu pare, doncs al matí doncs, la feia servir doncs, per recollir els excrements. I la pala que ells tenien, doncs, ja tenia molts danys i no tenia ni punta, era més rodona i molt menjada que, bueno, i bueno, feia pena. Estava molt gastada, llavors doncs, li vas comentar, dic, o te compres una pala o te la compraré jo i te la regalaré i ja està.
La pala vostè diu que la vol regalar al seu pare per recollir excrements de gossos?
No per recollir excrements de gossos, perquè ella fa servir pel jardí o pel que calgui.
Quin jardí?
On ell treballava, a la comunitat, el departament d'Horitzó.
I de quin jardí me parla?
Doncs, escolti'm, de lo que és tot l'entorn de la comunitat.
De la grava que rodeja la comunitat i els tres pins que hi ha, i necessito una pala. Perquè de quin jardí me parla?
Jo no li dic que sigui un jardí de gespa. Hi ha zones que hi ha plantes al darrere, hi ha flors... Hi ha zones que hi ha sorra, hi ha zones que hi ha grava.
Durant el judici, el fiscal pregunta a un dels Mossos que van participar en la investigació on va anar a parar la pala.
El destino que le dio a la pala que utilizó, independientemente de cuándo la compró y de por qué dijo una cosa o dijo otra, pero el destino de esa pala...
Me parece que dijo que la tiró, pero no sabía dónde, ni supo decir en qué obra, no lo supo decir.
A eso voy, es decir, una persona puede decir, he tirado la pala y no sé en qué obra... Pero al menos detallar, pues la tiré cuando, en fin, en algún momento concreto. ¿Esto lo detalló en algún momento?
No, en ningún momento.
Al menos la localidad, el lugar donde se refería.
Nada de nada.
La lletrada Verónica Lahoya també formava part de l'equip de l'acusació particular.
Ens resultava allò, fora de tot sentit comú, doncs que en un determinat moment no hagués dit directament que portava una pala al vehicle, casualment, sinó que va intentar amagar que l'havia comprat dos dies abans, i la justificació que va donar, dient que aquesta pala era un regal de Nadal, el seu pare era com el regal com qui regala un diamant a la seva dona, una pala que valia 1.000 pessetes de l'època, era ridícul. Ei, podem fer el regal que vulguem a la persona que estimem, de més o menys valor. Però era absurd que hi hagués tant misteri ni tanta cerimònia en regalar una pala per Nadal al pare, una pala, curiosament, de paleta, amb una forma precisament destinada a cavar i no a recollir escombraries d'un jardí o excrements d'un jardí, com ell va dir.
Ara parlarem del tipus de pala. En el judici, Emili Vilà, del magatzem Robert Mercader, explica quin model és la que es va comprar el dia 23 de desembre del 96.
¿Podría usted detallar el modelo de pala lo más exactamente posible?
Sí, sí, és una pala, la más tradicional, la más normal, que és la pala... Hay dos tipus de pales. Una és la pala plana, que és recta de delante, que és la que se usa poco, según se usa para unos trabajos concretos, i la més habitual en el ramo de la construcció és la pala punta, que és la de punta, no? Que és el cas d'esta.
I de altura?
No, són totes iguals.
Són totes iguals.
El mango i l'empunyadura, medio circular i recta d'encima. Són totes iguals. I la distància és la misma, l'única cosa que varia és la part on va la terra, que una és plana, totalment, i l'altra és ovalada, media canya i punta.
Un dels jurats, el Josep, dibuixa en els seus apunts els dos tipus de pales. Amb una fletxa assenyala la que és en punta i escriu això al costat.
Millor pala per fer un forat a terra.
Si aquest senyor va anar a comprar una pala per enterrar en aquest senyor, de veritat, jo he nascut a pagès i fer un forat a les gavarres amb una pala, ostres... Ho veig molt complicat, ple d'arrels i pedres. És a dir, no és fer un forat a la sorra d'una platja. Per enterrar una persona, bueno, és que ni en 8 hores ho fas, un forat d'aquestes característiques. No sé si és tan fàcil. I si només hi havia una pala, no hi havia cap altra tècnica.
La reconstrucción estaba muy bien hecha, aunque pueda resultar también un tanto extravagante, porque era literalmente una reconstrucción de lo que había sucedido en el sentido de que el juez había respetado las horas y los trayectos. Lo único que no se hizo en esa reconstrucción, de forma literal, digamos, fue el cavar la fosa que se dijo que se había cavado. A mí me hubiera gustado mucho, porque luego en el juicio, para poner de manifiesto a los ciudadanos del jurado, lo difícil, por no decir imposible, que resulta cavar una fosa en un terreno, incluso aunque fuera un terreno más o menos fácil de manejar con la pala. Eso no se hizo, se dio por hecha esa diligencia. Yo no sé si alguna vez, en concreto, has intentado manejar ciertas herramientas, pero, vamos, esto que se ve en la televisión, que coges un hacha y partes un tronco, pues esto no es así, vaya, te puedes dejar la mano o intentarlo mil veces y no dar una. Yo, la pala es un instrumento que estamos acostumbrados a ver cómo los que lo saben manejar la hunden en tierra, sacan... Pero en un terreno más o menos abrupto. Esto era el típico terreno lleno de vegetación, que a la que te mueves te raspas con todo, lleno de hierbas. No era un terreno que aparentara ser arcilloso o estuviera mojado, ni él lo manifestó así. Cavar una fosa en estas circunstancias, me parece imposible, imposible. Y si lo haces, te puedes pasar ahí media vida o hacerlo tan mal como para que el cuerpo quede al descubierto. El cuerpo se encuentra a los 3 años después, quiero decir, que mal enterrado no estaba, o mal ocultado no estaba. En fin, yo esto lo veo... A mí me pareció que era imposible lo que contaba.
Varen fer la reconstrucció i en hores quedava molt just. Fer un forat de les dimensions que va enterrar el senyor Fuentes Cantano, amb la profunditat que ho va fer-ho, amb una pala, costa molt. Sí que és cert que l'estiu costa molt més que l'hivern, perquè la terra està més seca. Allà trobàvem a faltar un pic per remoure. Hem de pensar que és terra premsada. Ell ho va fer amb una pala. A nosaltres no ens quadrava que per fer aquell forat tardés menys d'una hora. No ens quadrava. Havia tardat més d'una hora.
Jo allà em va quedar una pregunta a fer. Quan va tardar a fer aquest forat? Això m'hagués agradat saber. No sé per què no ho vaig preguntar. Però, esclar, ja dic, per fer un forat d'aquestes característiques amb una pala i a les gavarres, és que tens que passar-t'hi hores i hores. A veure, tu pretes amb una pala i és que no fas res. És que no fas res, i si només tenia la pala.
La fosa era lo suficiente para enterrar un cadáver de un señor que debía ser como yo, es decir, no especialmente ni grande ni pequeño, un ciudadano medio de unos 70, así delgado, pero vaya, quiero decir que el propio acusado nos dijo que tenía unos 40-50 centímetros de fondo.
Els jurats han escoltat tot el que s'ha dit sobre la pala.
I van allà a explicar el seu i ja està. Tranquil·lament explicant el que li havia passat o el que recordava, perquè era com una sèrie, no? Com si segueixes una sèrie, doncs igual, t'anaven explicant tota la història de cadascú i els fets i bàsicament això. Era com mirar una sèrie. D'aquestes sí. Que no m'agraden a mi, però me la vaig tragar.
Tot va ser molt d'estar per casa, és a dir, entrava una persona doncs, que l'havien citada com a testimoni o l'havien citada i donava la seva versió, que durava, doncs, i li anaven fent preguntes i ella anava responent i ja està, vull dir que al final és una mica allò de la tele.
Estem jutjant a una persona normal, en aquest cas era una persona que jo no sabia ni qui era, però una persona que estava allà per anar a un judici per una sèrie d'actes que havia teòricament comès o no comès, no ho sé.
La pala ha ocupat molts minuts de judici i també n'ocuparà molts en la deliberació del jurat.
Al cas Fito le pusimos un nombre, a muchos casos le ponemos un nombre, es como un mote, yo no sé si está bien decirlo o no, era el caso del hombre pala, porque la pala era un elemento importante del juicio.
Avui acabem aquí. Gràcies per escoltar-nos. Tornem per continuar amb el judici i parlar d'un retrat robot.
El jurat.